història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia, perquè són massa per restar oblidades, perquè són moltes i empunyen la massa. Per a tota la gent que han enganxat fent el que estava prohibit, benvinguts a les mans a la massa. Ell és l'Isan i jo el Joel. Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes. Bueno, Joel, bon dia.
Com va? Bon dia, Isan. Què tal estàs?
Bé, perfecte, home. Avui estic apoteòsic del dia del proletariat mundial.
Molt bé. De fet, estem gravant avui, que és 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors i les Treballadores. I també, bé, no sé, donar la benvinguda al Pau, que avui estarà amb nosaltres.
Què passa? Com esteu? Què tal?
Pues molt bé. Molt bé, la veritat, turista, que a mi em fa una il·lusió especial. He de reconèixer que ets el meu marxista que ve aquí al programa i ja n'és la part de tanta anarquia.
Quin desastre. Però bueno, doncs intentarem a veure si podem estar a l'alçada.
Bé, doncs en primer lloc fer això, no? Una mica de record de que avui és el dia 1 de maig, els màrtirs de Chicago i la massacre també del High Market. Ho dic perquè n'havíem parlat també en algun programa i sé que és un dia festiu i, per tant, és un dia que s'ha de treballar, però justament potser és un dia que ens va bé per reflexionar precisament sobre el treball, que és una mica, en certa forma, el que podem fer avui, sobre una mica la praxi, sobre les maneres que hi ha de treballar més a nivell pedagògic.
Bé, llavors, per introduir una mica el Pau i tampoc no anar més enllà perquè si no entrarem en coses que no fan falta, doncs dir que participa al Seminari d'Economia Crítica, al Seminari Taifa, i sobretot, bueno, jo vaig llegir una aportació a llibres com, per exemple, aquell de Sobiranies, que és un llibre superinteressant, i després també, doncs, bàsicament, la qüestió més vinculada amb la música, que és on jo et vaig conèixer, amb el tema de Bad Track i Adversaris, i el que avui ens interessa, que és principalment Versembrant, que és aquest projecte tan interessant que nosaltres creiem que ens interessa d'una forma molt materialista. I bueno, pues et voldrem preguntar sobretot per això.
Bé, que bé, doncs, molt interessant, moltes gràcies. A veure si aconseguim que sigui interessant per a algú, també, a veure.
En primer lloc, també, com que havíem vist que havies participat a Catalunya Ràdio, has participat també a la directa, era una pregunta una mica més romàntica relacionada amb el fet de si t'agrada la ràdio, si t'agrada escoltar algun tipus de podcast, quins programes escoltes.
Doncs sí, m'agrada molt, molt, molt la ràdio com a mitjà. Sempre n'he escoltat molta de ràdio. Estava pensant quins programes. Mira, m'agradava molt La nit dels ignorants, m'agradava molt, perquè ara no ho escolto gaire, la veritat, En guàrdia, i llavors fa temps que vinc escoltant típics programes d'humor que tenen, són super mainstreams, que també em molen, rotllo especialment La competència, tot i que he de dir que últimament no em fa tanta gràcia, no sé si tinc la sensació que repeteixen una mica, no s'enfadin, però... I llavors sí, molt, molt el format podcast, és a dir, m'agrada molt el format tertúlia, conferència, gravat amb veu només, sense imatge, no? És a dir, crec que hi ha molta... com que té una mica més de veritat la ràdio que la tele, en certa manera, no? I que a vegades amb les imatges es poden emmascarar moltes coses i potser arguments que no estan molt ben... això, doncs fonamentats o trebats, doncs, amb segons quins recursos això pot quedar una mica maquillat, i en canvi la ràdio és molt més crua, és bastant ben parida a l'hora de verificar i contrastar arguments. I llavors, no sé, em flipa escoltar conferències i xerrades de penya, doncs no per la ràdio analògica, però sí per la ràdio digital, que són els podcasts, no? Jo què sé, hi ha xerrades sobre, per exemple, ja que parlàveu d'això del materialisme de Líria, que m'he escoltat 75 vegades en podcast, sense exagerar, que són classes, en realitat no són xerrades, no? Així que sí, em sembla un format super ben parit, la veritat. Sí.
Molt bé, avui et farem una mica la trampilla per això que ja hem comentat dels mitjans i de les possibilitats que tenim, però a nosaltres crec que també, que amb això estem totalment d'acord amb tu. Nosaltres també som de podcast. Jo de fet, fa poc me van deixar un mòbil que no tenia ràdio i m'estava estirant els cabells perquè, ostres...
Sí, sí.
Bueno, pues si et sembla, entrarem directe al projecte que estàs més ficat ara en tema de treball, que seria aquest projecte de Versembrant. Nosaltres hem tret una mica la definició que teníeu a internet d'aquest projecte com a escola popular itinerant, com un projecte per fomentar consciència crítica als joves i sobretot mitjançant aquest art urbà i mitjançant el hip-hop, i llavors pues, a través dels tallers aquests que feu de rap, producció i plàstiques, i bueno, sobretot arribar a tot aquest tema més de teoria, que a nosaltres ens ha fascinat una mica com ho feu servir, tot això de la filosofia de la praxis feta rap. Poguessis comentar una mica una introducció de com va sortir aquest projecte o inclús, perquè nosaltres hem vist que en alguna entrevista a Catalunya Ràdio parlaves de... Bueno, això ara t'ho comentarà el Joel, si ens pots fer alguna introducció així sobre Versembrant que tinguis ganes d'explicar.
Sí, home, a veure, entrar a fons amb les raons i motivacions del projecte és una mica llarg, però i bàsicament ja ho has explicat succintament molt, molt bé, no? Diguéssim. O sigui, sobretot neix de l'experiència personal de diferents artistes o artesans o músics, diguéssim, del món del rap, que compartim la idea o la visió que part de les coses que fem poden tenir una certa empremta important i significativa en el món de l'educació, bàsicament. Llavors, sobretot, comencem. Jo, en realitat, vaig començar fa 8 o 10 anys a fer aquests tallers individualment. El que passa que el que ha agafat una mica el que ha donat una mica de múscul al projecte, sobretot, és construir-lo col·lectivament i cooperativament amb diferents companys i companyes. Al principi, si vols o si voleu, per una qüestió molt pràctica, que és que jo no donava més a l'abast, diguéssim, per anar a més centres i més espais educatius, des d'un punt de vista molt pràctic, si voleu, però també perquè pensava o pensàvem que podia ser molt més enriquidor treballar amb diverses persones que podien aportar diferents punts de vista i diferents capacitats i diferents estratègies educatives, etc. I per això vam construir aquest projecte com una cooperativa. Bueno, dir-vos també que el fet de que sigui una cooperativa de treball en un dia com avui també és significatiu, no? És a dir, la idea de que nosaltres tots provenim de diferents llocs, però compartim un humus, si voleu, ideològic que ens obliga a no muntar una cooperativa, o sigui, no muntar una empresa capitalista, per dir-ho així, no? A demostrar per la via dels fets que en el lloc de treball no és necessària la dictadura patronal, diguem-ne, no? Assumint també els límits d'aquest model, no? Crec que això també és un debat superinteressant que duraria per un programa sencer, però que, és a dir, sent conscients dels límits que ja plantejava Marx en el seu dia i després també Lenin, que és que sense una qüestió, o sigui, sense el salt a la política per part del cooperativisme o per part de l'autogestió, del moviment de l'autogestió obrera o de treballadors, doncs, d'alguna manera, bueno, hi ha moltes limitacions en l'expansió d'aquest moviment. Jo crec que aquest debat, per cert, és un debat superactual, perquè moltíssima gent, jo crec que confia una mica ingenuament en la reproducció ampliada del moviment cooperativista, per, no diré per art de màgia, perquè quedaria molt demagògic, però una miqueta per les pròpies virtuts del moviment, les virtuts, si vols, molt moralistes i molt... que desatenen els límits materials de l'expansió del cooperativisme en el mercat capitalista, no? O sigui, desatenen la importància de l'Estat, la importància del mercat com un regulador que s'imposa, encara que tu estiguis treballant en una cooperativa, has de produir pel mercat, en la majoria dels casos, i això fa que la llei del valor estigui allà, no te la pots saltar perquè tu siguis un cooperativista i tinguis uns valors morals molt ben assentats. Bueno, no sé, crec que hi ha un cert punt d'ingenuïtat. Me n'he anat una mica per aquí, però crec que és un tema interessant avui. Però bueno, d'aquests temes també en parlem una mica i n'hem parlat a la cooperativa, no? I ja està, dit això, nosaltres tampoc pretenem revolucionar res, som una aportació més dintre, jo crec, de tot una corrent pedagògica o educativa que avui té bastanta força, és a dir, que no només protagonitzem nosaltres, ni molt menys. Hi ha molts profes que estan entenent, bàsicament, que l'escola no pot ser només un espai per difondre o per incultar continguts i des d'aquesta perspectiva tan enciclopèdica, diguéssim, no? I d'aquestes avaluacions tan basades en els continguts i que ha d'estar molt més enfocada en qüestions pràctiques, en, bueno, en paradigmes diferents, que és una mica el que nosaltres hem anat estudiant, afortunadament, perquè ha sigut super enriquidor, entrant tots aquests, en el que podríem dir les corrents més engrescadores i rigoroses del marxisme des de la perspectiva de l'educació, no? Que per mi és tota la corrent soviètica, Vygotsky, Leontiev, etcètera, etcètera. I però això, insisteixo, no estem descobrint res. Potser sí que hem fet una certa aportació, amb tota la humilitat, per recuperar, jo crec, i a veure si ens en sortim amb aquest llibre que surt en el juny, si ens n'hem sortit, per recuperar les connotacions més revolucionàries i rupturistes de Vygotsky. No? Vygotsky ja és conegut en l'educació. Durant molt de temps ho ha sigut, i fot 40 anys o 30 anys, 40 potser no, ja hi havia molts profes que d'alguna manera estaven reciclant-se amb aquest paradigma psicològic i també educatiu. El problema és que s'ha extirpat la part més revolucionària, rupturista i que té vinculacions amb el món de l'estètica precisament i de l'art i la creativitat de Vygotsky. S'ha acabat convertint Vygotsky en algo així com, bueno, la zona de desenvolupament pròxim i tota aquesta història, que està molt bé i és molt important, però no, és molt més que això, no? Llavors, bueno, me n'estic anant per les rames. En definitiva, que estem això intentant aprendre, fer tallers de rap, tallers de rima, i intentar aportar el nostre granet de sorra a la transformació educativa que ja està funcionant i ja està havent un debat molt intens entre professors que volen superar una mica aquesta divisió absurda per la qual sembla que si vols introduir algunes reformes en el món de l'educació siguis un traïdor vengut a l'Escola Nova 21 i al mercat i al capital. No, hi ha una possibilitat de plantejar una transformació educativa al servei de les classes treballadores i d'un marxisme molt menys vast i molt menys pobre, el marxisme aquest típic de la base i la superestructura, no? Que al final tu només ets el que, en funció de la posició que ocupes a les relacions de producció i tota aquesta merda, perquè és una merda de marxisme aquest, i això, i és la nostra petita aportació. Ja, és un tema que dona molt de sí, veieu que en 2 minuts ja he obert un munt de temes, però bueno, és bastant apassionant treballar amb el que ens mola en aquest sentit, pues és un regal. Ens ho passem de puta mare amb els xavals, pensem, i les xavales, pensem que deixa una certa empremta, aprenem moltes coses també nosaltres, així que és de luxe, la veritat.
Sí, sí, jo també, de fet, fa poquet, perquè estic fent de substitut, però també estic fent de professor de català en un institut i tal, i vaig, bueno, a varis, perquè vaig donant voltes, i en aquest sentit, quan vaig començar a mirar lo de Versembrant, em va semblar, el que estaves dient de una mica proposar coses noves, em sembla ja el propi fet, diguéssim, com de ventilar la idea de qui va als instituts a donar quin coneixement, no? El fet de que vingui algú de fora que no sigui exactament el professorat, em sembla també una qüestió positiva i que a vegades també costa d'alguna manera, no? Llavors, també et volia preguntar, com, potser d'una forma més com de la pròpia cronologia, de com es pot entrar en aquest sentit als instituts, exactament com ho proposeu això? Com us plantegeu quins temes tocar? Pues, molts cops veig que teniu del rap, antiracisme, del feminisme... Sí, com es fa aquesta, com quasi una qüestió més pràctica, no? De com es fa per agafar això i proposar-ho d'alguna manera.
Bueno, la qüestió pràctica és bàsicament que nosaltres hem tingut la sort de portar un quant temps fent, com que no tenim grans mitjans que ens difonguin, diguem-ne, ni tenim grans altaveus, bàsicament jo crec que la raó de ser del nostre, entre cometes, creixement, o realment som 4, una compartida molt petita, però em refereixo de la nostra estabilització i difusió en el món de l'educació ha sigut el Bocorella, bàsicament, buscar profes que han vist que l'activitat ha funcionat, ho han parlat amb altres profes, i profes que un any ho han fet, ho han volgut reprogramar. Llavors, només que vagis fent això i cada any en una escola digui, vull que torni a passar això l'any que ve, i, bueno, bàsicament vas consolidant un espai, no? Sobre les temàtiques, no sé, també m'agradaria, potser encara que sembli contraintuïtiu, desmitificar la idea aquesta de que hi hagi d'haver un centre d'interès crític en el mig del taller de rap. O sigui, evidentment, nosaltres aprofitem els tallers de rap per plantejar debats sobre qüestions que pensem que també erròniament estan fora del debat educatiu i del currículum, no? O sigui, la qüestió de les classes, la qüestió de socials, la qüestió de, bueno, de la discriminació en general, en totes les seves formes, etcètera, no? Però, sobretot, crec que això també ho fa, d'alguna manera, o també ho pot fer un professor de ciències socials o professora amb unes certes nocions i una certa voluntat de transformació. Jo crec que el que és genuí és que proposem fer-ho a través d'un instrument o d'una tècnica social dels sentiments, que és el rap i que té a veure amb la música. Això és el que és particularment important, jo crec. Al final, l'altre és, sí, és traslladar les nostres visions transformadores sobre algun tema, no? I llavors aquests temes, que és el que em preguntaves, qui els tria? Doncs els trien normalment els centres, els profes o els proposem nosaltres, no? Durant molt de temps, la qüestió, per exemple, racista i especialment xenòfoba, per nosaltres ha sigut un tema importantíssim a treballar, perquè jo no sé vosaltres com heu viscut els vostres pobles, però la percepció de que estava creixent un populisme d'extrema dreta amb molt arrelament a molts centres, jo la tinc. Jo he patejat centenars de centres i aquesta resposta intuïtiva que estigmatitza els immigrants, bàsicament, i els culpabilitza de tot, jo no, d'alguna manera, no... És a dir, quan alguna gent deia, oh, Le Pen, o jo què sé, això està passant aquí a tots els barris i a totes les escoles. I si no hi ha algú que està capitalitzant políticament això aquí és perquè l'extrema dreta espanyola són borderlines, que segueixen sent-ho. O sigui, és una extrema dreta, ja sé que és molt políticament incorrecte això que he dit, però ja me la suda la correcció política. O sigui, realment és gent amb molt poques skills i molt poca capacitat de transcendir, perquè això, no? De fet, des d'un punt de vista visió d'acadèmic, va generar rius de tinta la discussió aquesta de per què nassos a l'estat espanyol l'extrema dreta no havia agafat més volada, perquè era realment una excepció a l'Ull Europeu. No? Llavors, durant molt de temps això ha fet que nosaltres ens centréssim molt en aquesta temàtica. Però no només, i al final sobretot era una excusa, jo com ho he viscut sempre en aquest diàleg crític amb els nanos i les nanes, és com una excusa per fer-los veure que han de pensar-se dos vegades les coses abans d'empassar-se-les. O sigui, al final aquest és el nostre lema. El lema és el lema del rap o, si voleu, d'Àfrica Bambaataa des dels inicis del hip-hop. És, el coneixement és la cinquena pota del hip-hop i no, o sigui, més enllà dels quatre elements típics, no?, que sempre reivindiquen, el cinquè element és el coneixement crític. No et creguis res del que vegis per la puta tele, no et creguis res del que sentis pel carrer, no et creguis res, jo us els dic provocativament, no et creguis el que et diuen els teus pares. Que això, bueno, si dius una caseta tercera, això és bastant xocant, però no, els pares es poden equivocar. Aquesta senyora, Le Pen, la voten molts pares. Es poden equivocar els pares. Tu també et pots equivocar. L'únic que has d'intentar fer és pensar per tu mateix. Fer-te el teu criteri, que és una cosa molt complicada, perquè tens la sensació a vegades que tens un puto criteri i no en tens. Jo segueixo trobant-me moltes coses, moltes, moltíssimes, i dubtes, i dubtes, i dubtes. I llavors és com plantejar això en una aula per mi ja és transformador, tio. O sigui, dir-li a un nano, el teu profe de Ciències Socials no és el portador del coneixement. És un paio més com tu, que té una funció determinada i la responsabilitat per pensar com funciona la societat d'avui en dia, per quins mecanismes ideològics se't manipula o no se't manipula. Els mecanismes pels quals tu penses el que estàs pensant, que tens la sensació que ets molt autònom i molt lliure per pensar-ho i potser no ho ets, jo crec que això ja és, independentment de si ho vehicules a través de qüestions de gènere, qüestions econòmiques, a qüestions de... saps? I llavors aquesta és una mica la filosofia versemblant. És aquestes dues potes, la filosofia... pràctica, estètica, artística per una banda i la filosofia que té a veure amb el pensament crític per l'altra. És indiferent quin és el vehicle, no? L'important és que això estigui allà present.
No sé si estàs d'acord, Pau, també amb el fet que jo he notat també, doncs, també vas patejar en instituts i te n'adones també d'aquest auge del discurs xenòfob i dels referents que agafen els xavals i les xavales a vegades, però parlant potser més des de la perspectiva del professorat i a mi què? T'arribes a vegades i has de fer assignatures, cultura i valors ètics, no? Amb noms super rimbombants i espectacularitzats de lo que és el coneixement com més humà de les persones i tal. També crec que molts cops caiem en un cert nominalisme, en el sentit de que és com una espècie de discurs sobre, amb el tema feminisme, antiracisme, com una espècie d'intentar inculcar als alumnes sense veure la seva realitat concreta, no? Aquests llibres són horribles en aquest sentit, i ensenyar-los i que han de tenir cert tipus de discurs, no? Amb certs valors grandiloquents, que quasi bé diria que més guanyen el combat amb un cop per saturació discursiva als alumnes que es veuen una mica marejats, que no realment per interioritzar i partir de la seva realitat material, no? I a vegades tinc la sensació, també és una mica crític el que estic dient, però em sembla interessant comentar-ho, que és que, sobretot on he estat, que són instituts doncs, de classe obrera i tal, tinc la sensació que a vegades el professorat vol transmetre una ideologia d'una espècie de classe mitja universal als i les alumnes, en els quals s'han d'oferir possibilitats individualitzadores, no?, del que serien els valors ètics. Doncs no tant el problema del canvi climàtic, sinó la possibilitat de que el canvi climàtic sigui individualitzable en tant que ets capaç de reciclar a casa teva. No, sí, no tant el feminisme, sinó en tant que tu ets capaç de dir tres o quatre paraules que t'identifiquen ja com un ciutadà que no està a favor del masclisme, no? És a dir, que també, tot i que veig coses positives, en certa part veig un ambient en el que a partir d'aquests mecanismes el que s'interpel·la és una espècie de culpa individualista que al final despolititza, no? És a dir, que també veig bastant d'això, no? D'aquest espècie de que al final, i això ho lligo amb els referents que em sembla que creu a través de Versembrant, que em sembla molt interessant, que és el fet de molts alumnes es miren als professors, no? Que els hi fan aquest tipus d'ensenyaments més humanístics, grandiloquents sobre el que han de fer, se'ls miren i diuen... No, jo no puc ser com tu, no et puc prendre com a referent. No estem ni tan sols dintre del mateix univers, del que dius tu, inclús de la dieta cultural, no? que mai podré ser com tu. Tu em pots ensenyar, però no puc veure'm en tu, d'alguna manera. No? I crec que també hi ha una mica aquest problema dins de com s'agafen aquests temes en els instituts.
Sí. Perdó, digues.
No. Ja que hem tret el tema de la dieta cultural, també m'interessava a mi això perquè hem estat escoltant també algunes de les teves lletres i de coses que havíeu fet i volíem preguntar i relacionar això amb alguna de les cançons que havíeu fet anteriorment i a mi em sembla que hi havia algunes que eren especialment fàcils de vincular amb això, amb el projecte aquest de Versembrant que feu ara. I a mi em sembla, per exemple, una cançó que vau fer amb Adversaris, que es deia Itinerari Solidari, que em donava la sensació de que això es podia relacionar molt amb la dieta cultural, no? I amb com vosaltres, o per exemple l'altra, aquella de com es deia el meu paradís que és on exposava molts dels vostres referents, no? I també pues, voldríem saber a veure quins són els vostres referents en aquest sentit i quina vinculació té amb això que explicava a les vostres cançons amb aquesta dieta cultural de la que parles al vídeo aquell sobre Vygotsky i Ralf.
Vale, hòstia, bons temes. A veure, respecte a el que comentaves anteriorment, a veure, jo no m'agradaria, sobretot sempre que ens posem ja de peus a la galleda amb aquest tema de l'educació, m'agrada fer una prèvia, que és, jo no soc profe, ser profe és molt dur, les condicions materials, a més del professorat, s'han deteriorat moltíssim en els últims anys i, per tant, bàsicament el que necessita el sector educatiu és solidaritat de classe també de les persones que, de forma, si voleu, externa, participem en el sistema educatiu. Per tant, no necessiten de penya que vagi de lista i de dir als profes el que han de fer, que és el que seria jo. ¿Vale? Però, dit això, reivindico el dret de tenir un debat honest i de tu a tu i constructiu amb el món de l'educació, perquè el món de l'educació l'he viscut jo també, o sigui, no vinc de fora per no vinc de fora. Jo he fet batxillerat, he anat a la universitat, o sigui, conec exactament el que hi ha i, a més, he tingut una relació bastant profunda, diguéssim, amb el món de la carrera, o sigui, de l'educació en general, no? Llavors, dit això i deixat aquesta prèvia clara, no?, que és que, en realitat, sobretot el que hem de fer és... batallar perquè les condicions materials objectives del professorat, que no són només els sous, que tenen a veure amb les ràtios, que tenen a veure amb el temps que poden dedicar cada xaval, etc. Sense això, tu ja pots anar receptant mogudes molt boniques i molt vigutskianes i molt el que vulguis, que no hi ha una merda, perfecte, val? Dit això, i sempre colze a colze, sí que crec que en la línia del que comentaves és veritat que a vegades poden ser contraproduents aquests discursos progres a l'escola. D'acord, és molt provocativa aquesta reflexió que fas, però és veritat. O sigui, què ha passat a Alemanya, per exemple? Jo no ho conec en profunditat. Crec que la meva convicció materialista m'obliga a no treure conclusions sense conèixer un tema en profunditat i cada vegada ho intento més. Però a mi em sorprèn que una democràcia que porta no sé quantes dècades basant tota la seva construcció ideològica en el rebuig del nazisme, ara mateix tingui el creixement més notable d'una força d'extrema dreta com la que està vivint a Alemanya, per exemple. Què ha passat aquí? O sigui, nanos que estaven fins al gorro d'estudiar les vergonyes del nazisme, perquè és fins al gorro. No sé si recordeu, com sempre a vegades el cine i el món de l'art en general, a vegades ens dona més claus per entendre la realitat que els exercicis teòrics així més abstractes, no? La pel·li aquella de la Ola. O sigui, els nanos protesten en algun moment, és una pel·li antiga, però a mi em va molar en el seu dia, protesten en algun moment quan el tio comença a plantejar el tema de parlar a la classe sobre el nazisme perquè diu, hòstia puta, una altra vegada això, tio, porto parlant d'això des que tinc 3 anys, no? Llavors, parlar, és el que us deia, parlar d'un tema no garanteix que allò tingui l'empremta que tu pretens. No és tan fàcil, i en aquest sentit, sense voler entrar en matèria i per qüestions teòriques, perquè ens enrotllaríem molt, però ja, si algú li interessa és això, he penjat un vídeo de teoria sobre aquest paradigma de Rappi Vygotsky i tal, en el canal de Barsembrant i tal, no? Però, i a més el llibre ja aprofundeixo bastant a fons. Però és això, o sigui, la idea de l'educador com un artista, tio, és que no és fàcil, o sigui, no és fàcil. Té molt més a veure, nosaltres sempre ho parlem amb Barsembrant, té molt més a veure amb fer un bolo el que fem davant d'una classe nosaltres, tio, que o sigui, en el sentit de la suor, tio, del estic aquí, estic allà. Clar, això no li pots demanar a un profe que està 6 hores davant dels alumnes. Tu pots demanar a una penya que arriba una hora i mitja i fot un sacseig allà o 2 hores, no sé què. Però la idea d'estar pendent de tot un grup, de les necessitats, no? Això que diem al principi de flexibilitat, de que cada nano és diferent. No pots estar parlant al cel com fan els típics profes, tio, que tots ens n'hem trobat, que dius, a veure, pavo, és que és insuportable això que estàs fent perquè estàs mirant a la paret, tio, no, ni tan sols et comuniques amb mi, tio. Això té molt més a veure amb el que fa un artista que arriba a la penya, la típica penya que tu vas a veure en un bolo i te'ls mires i dius, uah, estàs comunicant amb mi, no? Crec que l'educador a vegades, tio, ha de tenir molt més en present això que no pas, tio, ser un supererudit de les coses que, no? Aquesta connexió, aquesta preocupació per l'alumne, el tema aquest del principi social, no? De que el que passa fora de l'escola entri a l'aula, no? Clar, si tu, el teu univers està completament deslligat de que els nanos estiguin, què consumeixen del món de YouTube, que no sàpigues exactament, és que estàs fora, tio. No tens capacitat d'entrar allà per transformar. No dic per acceptar com a bo des d'un punt de vista positivista. Ah, com que els nanos miren aquesta merda, no? A l'estil Ayuso. Com comen pizza, pues serà bueno comer pizza, no? Imbècil. Perquè mirin coses de YouTube no vol dir que el YouTube estigui bé. Però, en tot cas, sí que has de partir d'aquest humus un altre cop per transformar des d'allà, saber on estan, què estan escoltant. Si no, és que estàs parlant un altre idioma. No? I en relació a la segona pregunta, la veritat és que les lletres aquestes jo les tinc com si parlessis ara de... Jo què sé. Però sí, recordo Itinerari Solidari com una lletra bastant, bastant a la línia d'això que estem plantejant. Bastant, bastant coherent amb això, sí. I una lletra que a més li tinc bastant carinyo, perquè crec que té bastant sentit i orientació poètica, o sigui, és un tema que està ben parit, però sobretot, a més, també utilitza tècniques guaves, hi ha bastantes rimes internes i, bueno, aquí entraríem ja qüestions més tècniques, però hi ha moltes coses que passen allà que estan ben cuidades en aquest tema, és un tema ben parit, sí. De la molta merda que vaig fer, aquest és un dels temes que potser diria, vale, doncs aquest el salvo, diguéssim, no? Sí, el salvem perquè és col·lectiu, però recordo especialment el meu catxo ara que has dit això. I ja està. No sé si m'he deixat coses de les que heu preguntat, perdoneu. Però...
És que anem parlant d'un tema de l'altre... Bueno, tot
sí, bueno, ja es tracta d'això, no? De fer una mica de tertúlia i tot plegat.
Em sembla superbé i a mi m'ha agradat molt el concepte d'anar a fer classe com si anessis a fer un bolo. És una cosa que...
No, nosaltres que... ho diem a saco, tio. Tu hauries de veure, per no parlar de mi, eh? O sigui, el Joel, tio, si veiéssiu el Joel és un crac. Bueno, tots els quatre de la cooperativa, no puc estar més orgullós dels meus tres companys, tio. Són... Bueno, en lo personal, crec que és un privilegi immerescut treballar amb aquestes persones. He tingut una lletra absolutament increïble, no? Increïble, en lo personal, en lo artístic. O sigui, el Pachi Basili és un productor increïble. O sigui, és un geni absolutament musical i està currant amb nosaltres. El Fetitxe, tio, té una capacitat... És bueno, de liar la troca. O sigui, ja el veus en un bolo, com anima, com porta tota la classe. És un bolo, fa un bolo, acaba suat, no? igual que jo i tal. L'Alba igual, tio, té un magnetisme superdiferent, que saps com és, no? Menys, si vols, energètic, però, hòstia, és una tipa que és un referent avui en dia del rap, encara sobre els escenaris, a diferència, per exemple, de mi, que sóc un dinosaure, no? I que enganxa saco, no? Per tant, no sé, és un privilegi. Però sí que fèiem aquesta reflexió, al final... és fer bolos. Està clar que un profe no pot estar fent bolos cada dia, però tampoc pot oblidar-se de que si no fa algun bolo de tant en tant, la cosa se'n va a terra, tio, la cosa. No s'aguanta. No s'aguanta.
Estàs ja contemplant la possibilitat que cada cop coste més, i jo defenso moltíssim el que dius, de que es perd les ràtios, que a vegades tanta tonteria de nova pedagogia, si parteixes la classe a la meitat i entreixes amb 15 noies i nois, molt millor que tot el que... No? Però és evident que aquest fet és una cosa que en realitat pues, es busca, no? El fet de poder disfrutar de la classe, que al final flueixi, i en aquest sentit et volia preguntar explícitament quins valors veus que aporta el rap justament a tota aquesta litúrgia, no? del moviment, de la corporalitat. Crec que té tot ja intrínsecament en el que pensem el rap. Tampoc estic tan familiaritzat, però aquesta és la meva impressió, i també veient el resultat que teníeu amb Versembrant i tal, què creus que aporta a l'anar a fer una classe i com creus que reben pues, els principis que potser a través vostre, no? Un dels principis és, que teniu també és que qui vagi a fer l'activitat sigui allò, és a dir, que si anem a parlar de rap, pues, vingui una persona que fa rap i que realment li interessa i faci aquest bolo. Creus que en aquest sentit el rap intrínsecament, per exemple, porta conceptes com el de família, el de barri, el del respecte, no? Jo sempre els veig molt presents, també en la música que has fet fins ara, o sigui, creus que és una defensa quasi corporal i d'estar allà de la manera obrera de viure, d'alguna manera?
A veure, jo crec que no he reflexionat molt la profunditat sobre això en els termes que tu planteges, però sí que és veritat que el rap... des de genèticament, no? Ja que estem en aquest paradigma històrico-cultural, el tema de com neix un moviment és molt important, no? Genèticament el rap neix des del principi reivindicant aquesta idea de que la cultura, si vols una visió una mica anticantiana de la cultura, en el sentit de que la cultura no ets tu, que ets un individu deslligat de les teves condicions materials i de la teva història, la cultura, que com que ets un geni produeixes una cosa que és brutal i que transforma. Això, hi ha gent concreta i puntual a la història de l'art que ha fet això. S'hauria de discutir, fins i tot en aquests casos. Bueno, o sigui, evidentment, la figura del geni, de l'artista com a geni, o del geni com a artista, té a veure amb això, no? Amb que tu revoluciones, és a dir, no només reculls l'herència cultural creativa que t'ha deixat la comunitat i la societat i la història, sinó que realment et separes d'això. En certa manera, si no et separes, no hi ha aquesta component del geni creador, no? Mm-hmm. Però el rap concep des dels inicis aquesta perspectiva, si voleu, més constructivista, que ens diu, bueno, no siguis tan flipat, o sigui, tu no sabries res del que fas si no haguessis tingut un moviment de hip-hop al darrere fent lletres i que tu has pogut gaudir i aprendre d'elles, i com a molt tu el que fas és fer una petita aportació. Jo crec, per exemple, sí, estic molt orgullós que collons, avui la modèstia està massa instal·lada a l'esquerra, tio. Jo estic molt orgullós de l'aportació que he fet en el món del puto hip-hop en català, perquè en aquell moment ningú contemplava ni com a mera hipòtesi que es pogués fer alguna cosa així en català. Ja està, no he fet res més. O sigui, a algú li agradarà el que he escrit i a algú no, però al final, sobretot, va ser creure en que hi havia una cosa que es podia defensar amb qualitat estètica i política i que podia tenir un sentit. Ja està, no? Però... clar, tu t'escoltes ara els temes de hip-hop dels anys 80, tio, o els hi poses als nanos i els nanos se n'enfoten. Per què? Pues perquè en realitat en aquell moment allò era l'hòstia. I la gent que ho vivia era l'hòstia, perquè no s'havien inventat la quantitat de recursos que, insisteixo, no vull entrar en temes tècnics, però rimes internes, jo què sé, la quantitat de figures retòriques, literàries i recursos fonètics i mil tipus que s'utilitzen avui en dia en el rap. Però en aquell moment era l'hòstia, perquè ningú estava fent allò, ningú estava fent el que feia Curtis Blow amb aquella merda de pareados que feia, no? I ara, en canvi, tu escoltes i fa riure. Bueno, doncs aquesta visió tan constructivista, el hip-hop la té des dels inicis, és rotllo. Tu competeixes amb el teu company de banda i amb la societat, però no en el sentit per aixafar l'altre, sinó per portar un moviment més enllà col·lectivament, no? Aquesta idea de la competició, que la gent no entén, aquesta idea superhípida, que està vinculada amb la modèstia aquesta que Chesterton tant criticava, no? De ser un conservador té idees boníssimes que cal rescatar, o sigui, aquesta idea de, oi, bueno, això que us deia, de la modèstia, no, collons, la competició està bé en el sentit de, jo sempre ho hem dit amb el rock, per exemple, o sempre ho dèiem, joder, quan tu em portes un tema de rap i la lletra que has escrit tu és la bomba, jo estic allà perquè la meva bomba peti més que la teva i no passa res, això el que fa és que el nostre projecte vagi endavant, no és, oh merda, vull ser més que el rock en termes personals, no? Llavors, ni viceversa. Llavors, aquesta idea de la competició sana del rap, del constructivisme, de la idea fins i tot genètica en la música. La música què és? La música rap és robatori. El sampling és robatori. A mi me la suda de qui sigui això. Ui, l'artista de tal, Duke Ellington. Bueno, vine cap aquí, que et pillo el saxo aquest, el samplejo i faig un beat que flipes. I el refaig, no? Però al final és aquesta percepció de que res és supergenuí, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, el rap potser sí és una eina potent perquè té aquest ADN, si voleu, no? Però sobretot, insisteixo, el que és potent del rap per mi és, o d'aquest projecte en concret i d'utilitzar el rap amb finalitats educatives, és aquesta idea de donar importància a les històries. O sigui, això sense entrar en temes teòrics és complicat, no? Però aquesta idea, que si voleu, sense anar a parar referències de fa 100 anys, que avui David Bueno i altres neurocientífics estan dient que està demostradíssim, que és que emoció i cognició estan completament juntes, és a dir, que no som éssers racionals purs i éssers sensibles per una altra banda, sinó que hi ha una vinculació entre el món de la sensibilitat i el món de la raó, i que en realitat aquesta sutura té molt a veure amb l'art, amb el judici estètic, amb la creativitat, etc, etc. Llavors, en definitiva, que tu no, que no hi ha un aprenentatge significatiu sense emoció, sense que tu una cosa et motivi, perquè repasseu les vostres biografies, tio, jo ho he fet llegint aquesta penya, tio, que és superestimulant, us ho recomano a saco, Vygotsky, la psicologia de l'art, totes aquestes obres, tio, et convida també a repassar la teva biografia, perquè moltes vegades penses, oh, sí, jo vaig triar fer això perquè pensava, o sigui, a vegades reconstruïm les nostres biografies pensant que som una mena de, això, de racionalitat caminant, no?, per la història, que ha anat prenent decisions. Moltes vegades té molt més a veure amb l'emoció, amb com et senties i què et motivava en un moment, i que potser et motivava una cosa que no té res a veure amb qüestions ni transformadores, ni merdes, ni, no? Llavors, bueno, la idea de posar en valor això, reconèixer obertament això, i, per tant, construir psicotècnies, és a dir, formes de treballar amb les funcions superiors, en aquest cas directives, dels xavals, de reconstruir-les a través de pràctiques que siguin significatives i emocionants per ells, tio, jo crec que és un repte molt important de l'educació. I no té per què ser només amb el rap. De fet, potser el rap d'aquí 5 anys queda completament desfassat per fer això, però, en tot cas, sí crec que sempre tindrà a veure amb qüestions vinculades a la creativitat. Al final és això, és que tu no ets un recipient que has d'aprendre continguts i que els has de volcar en un paper i que aquests són avaluats. Això no és aprenentatge, no té res a veure amb l'aprenentatge. I ho diu una persona que ha sigut, crec, absolutament excel·lent fent aquest procediment, eh? O sigui, jo he tingut un currículum excel·lent i he sabut fer aquest... No cal ser molt espavilat per aprendre aquestes claus i treure molt bona nota a tot arreu fent això. Però per mi els aprenentatges significatius no els he fet així. O sigui, jo no he après a fer, jo què sé, el poc que sé de música o una mica més que sé d'escriptura o el molt menys o no sé que sé de marxisme o no sé què, ho he fet orientat per una necessitat o una motivació personal, tio. No tinc a veure amb... I la motivació personal no pot ser en educació aprovar els exàmens. Això no és una motivació personal. O sigui, clar que ho és per molta gent. Però fins i tot per la gent que ho és, en realitat, en el fons, és una motivació que té més a veure amb ai, que el meu pare estigui orgullós de mi. O sigui, és que la qüestió de la sensibilitat està allà. I si no la treballes i no vols construir... Al final és el que diu el Pablo del Río. El paradigma vygotskià et porta no només a refer l'educació, sinó a refer el món, a refer la societat. Perquè la qüestió de la dieta cultural... És que la qüestió de la dieta cultural no la pot batallar un profe sol. Té a veure amb quina cultura es produeix, amb quin cine es produeix, amb quina música es produeix i quina es promociona des de les institucions. A la que et poses en aquest terreny... tu tampoc pots ser allà un Robin Hood de l'educació. Necessites entendre que necessites unes institucions públiques de producció cultural que estiguin al servei d'una nova societat, per dir-ho així. Necessites moltes més coses. Per tant, bueno...
A mi em sembla una idea superinteressant això que comentaves, i jo alguns cops he fet aquesta reflexió, no?, de plantejar-me en quins moments em vaig començar a interessar també per tots els temes de marxisme i de tot això, i plantejant-ho fredament, és realment en un moment en l'adolescència en el que realment el que m'interessaven, i per això després em vaig ficar a llegir, era, pues, jo què sé, els barbudos a Sierra Maestra pegant tiros, saps? I que era més aquesta història d'ells allí pegant tiros a una revolució, o la RAF a l'Alemanya separada, no? Aquest rotllo de... Totes aquestes històries que quasi bé m'entraven més per l'èpica i per aquesta qüestió de, hòstia, mira aquesta penya que estan fent, saps? Tot això, i que no pas per una qüestió de dir, no, és que he de tirar per aquí, és que això és el que s'ha de fer, no, això potser és una qüestió que ve després, no? Que a partir d'un interès, no? Tu aconsegueixes aprofundir i t'interessa cada vegada més, que això ja potser sí que és una mica més de treball a darrere, però realment... El moment en què
també és veritat que has d'aprofundir.
Sí,
és a dir, això no pot ser una excusa per no aprofundir, perquè clar, si penses, pues sí, efectivament amb 14 o 15 anys tothom es fot en aquests temes, o, jo què sé, pues, com es diu sempre, o per lligar, o per quedar bé amb els col·legues, perquè t'has entrat a un local que no sé què i et mola aquella penya perquè vols ser d'aquella penya i comences a posar-te a llegir coses rares que no havies llegit mai perquè no sé què, cadascú té una aproximació diferent. però també he de dir que tinc la sensació que al final hi ha gent que això ho ha utilitzat com una excusa per vida. O sigui, perquè no ha sortit del lema, no ha sortit de la puta consigna, de... Bueno, això és que és un, per mi és un càncer. O sigui, és un càncer absolut. O sigui, la idea de... Bueno, és que això donaria per una altra sessió, però quan em preguntàveu pel tema, o dèieu que estàveu, que em veu contactar, que estàveu interessats pel tema del materialisme. Sobre què collons és el materialisme i què significa ser materialista avui? Verge santíssima. Verge santíssima, que tinc 38 pals i encara em debato entre coses, tot i que cada vegada ho tinc més clar, contra vent i marea, de què collons és del que estem parlant quan parlem de materialisme. I, hòstia, m'hi he destinat moltes hores. Diria que si, és una, si hi ha una cosa que he destinat hores en els últims... 8 anys, 10 anys, és aquest tema, tio. I en canvi, vos anem dient, som materialistes. Pues, l'esquerra independentista o l'esquerra de què, som materialistes. I jo què sé, tio, mil coses, tio, que tenen a veure amb lemes, amb qüestions ideològiques i molt poc rigoroses, tio. Llavors, bueno, és important la motivació, però és important que a partir de la motivació emprenguis un camí d'aprenentatge significatiu, tio, que et porti a algun lloc, que no sigui repetir merdes per justificar les motivacions inicials que tenies, no sé com dir-ho, no?
Bueno, per lligar això amb el que estem dient, també, bé, no des del punt de vista de, ho pensava quan estava a classe, lo de, sí que és veritat que dominen molt com les emocions fredes, no?, a l'hora de transmetre la classe, com ara és el moment de pensar, ja refredem, no?, i transmetre l'antiracisme o aquest tipus de valors des d'una posició que l'alumne o l'alumna no, és que no acaba d'entendre. I a mi el que també em sembla paradoxal és que justament alumnes que no són capaços d'absorbir aquest discurs de manera freda són els que en realitat conviuen més amb el que suposadament des d'aquest discurs li has de dir que respecti i tal. És a dir, que passen del discurs, però jo què sé, doncs hi ha doncs algú de Llatinoamèrica classe, que el seu millor amic és algú que és del Marroc, que l'altre amic és de Rússia, l'altre amic... És a dir, que ho posen en pràctica i conviuen i no hi ha cap mena de problema, alhora que, d'alguna manera, si els hi presentes de forma freda, tenen un rebuig absolut perquè els sembla quasi una imposició més de lo teu que no d'un ideal que puguin compartir.
El que deies de la idea de la història freda, si em permets fer una puntualització d'això que dius, o un afegitó, és exactament el que nosaltres intentem fer en els tallers. Ho hem discutit moltes vegades. És a dir, no és... Jo vaig començar... Bueno, és que vaig començar fent molts errors en aquest sentit, molts, 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 i encara en faig molt segur, no? Però una de les coses que jo reviso críticament de quan feia tallers fa 5-6 anys, 6 anys potser... era que precisament jo vaig començar a fer molts tallers exhaustivament a Sabadell, bueno, no us foto la brasa d'això, no? Però pel tema racista, tots els instis. Llavors, a mi, a la regidoria de drets civils i nova ciutadania em donava un material que jo havia d'utilitzar per començar a fer el taller. I era un material com molt rotllo PowerPoint, no? O sigui, el típic, vale? Molta info, tal. Jo igualment m'ho portava cap a lo vivencial i cap a lo narratiu, perquè al final jo havia viscut aquella generació dels anys 2000 que vam pillar dels nazis i que vam denunciar, saps? O sigui, jo podia portar-ho cap a la història, però era molt fred, no? I llavors, una de les coses que nosaltres sempre destaquem és això, és molt més potent l'Alba, que és una companya no només feminista, sinó que és feminista, bollera, i que té una història personal que pot explicar en una classe. És molt més potent això per fer reflexionar i fer empatitzar algú sobre les qüestions que tenen a veure amb el gènere, o si voleu, amb la qüestió... dels drets de la comunitat LGTBI, etcètera, etcètera, que no pas pues, aquest rotllo tan normatiu i poc vivencial, no? D'un pavo de, com jo o com qui sigui, de 45 pals fotent-te la brasa sobre aquests temes que no ha viscut, com dius tu. Llavors, clar, per posar un exemple concret, no? Un xaval que efectivament en el seu barri objectivament no hi ha un puto curro i efectivament ell veu amb els seus ulls que hi ha penya que han vingut aquí fa 4 o 5 anys que sí que tenen curro i el seu pare no en té. Això és una història, tio, que tu per doblegar tot el massís ideològic racista que es construeix a partir d'això, tu has de currar molt, tio. No pots anar amb la xapeta de ai, tio, però no expliquis això perquè no sé què, no sé què. No, ho has de tenir molt clar. Has de tenir informació objectiva que desmunti de forma social aquests prejudicis. O sigui, explicar que... o sigui, deslligar precisament la qüestió de l'ocupació amb el tema de l'immigració, amb dades concretes, etcètera, etcètera. I a part de tenir les dades, que els profes moltes vegades les tenen, has de tenir una història. Has de tenir una història alternativa que explicar que tingui més força que la ira del pare d'aquest nano. Que potser el pare d'aquest nano és votant de Vox i sent una ira que flipes i el seu nano, que s'estima molt el seu pare, comparteix aquesta ira amb el seu pare. Llavors, Tu com a educador, quan dic que ets un artista, és això, és que contra què estàs batallant? Si és que realment estàs intervenint. Clar, si estàs en un col·le de classe mitjana, concertat, en el que tots els nanos estan imbuïts en aquesta cultura progre, doncs clar, és molt fàcil fer això. És molt fàcil, arribes allà i està tot sembrat i no estàs transformant una merda perquè en realitat està tot, entre cometes, transformat. Després s'hauria de veure què és el que passa en el fons. No? Però
per això dic... Almenys han après a absorbir aquest discurs, no? Almenys són capaços de tenir les eines com per haver-lo absorbit i representar-lo socialment, d'alguna manera. No?
Totalment. Sí,
aconseguir
sí, totalment.
Aquest, que és el que se'ls demana molts cops. I en aquest sentit, una cosa que per a mi també... és bastant personal, també per a nivell de que jo estic fent català i ho penso a vegades, és el fet de pots encabir aquí, dins del que anomenaries aquesta dieta cultural, on també podrien tirar, per exemple, de YouTube, com estàs dient, en certa part, en certa altra, pot ser més problemàtic, com incorporaries aquí referents, com per exemple el que tu dius de les cançons, com la del meu paradís, no? El fet de Manel de Pedrolo, Maria Mercè Marçal, és possible implicar tots aquests referents de la literatura catalana o part d'ells dins dels tallers? Ho fas, això? O simplement partint d'una dieta cultural que ha d'entendre el context dels xavals i les xavales ja és una cosa com literatura ficció, no? Això que puguin fer referència a això. Com ho vius tu, això?
I aprofitem també perquè ens comentis algun referent de literatura catalana que et sigui interessant, no? Perquè nosaltres l'altre dia reflexionàvem sobre això i ens trobàvem amb molts amb molta, i ho parlàvem, amb molta història d'aquesta, que la majoria dels autors que ens intenten fer llegir sobre literatura catalana són uns fatxes. Són uns fatxes que ens hem trobat, saps? I que després tu te'ls llegeixes i n'hi ha que són... Després n'hi ha altres que no, saps? Però la majoria dels que t'intenten posar al currículum de l'Escola Pública Catalana, quan mires una mica després, te n'adones de que, hòstia... Què ha passat aquí, saps? Tenim referents revolucionaris a Catalunya, o què?
I que agafant les dones, pues Maria Mercè Marçal, llavors tindries Mercè Rodoreda, no? Víctor Català i tal, que també és una dona. O sigui, quasi tindries més aquí la literatura catalana que en tota aquesta espècie de Josep
Eugeni Dors,
de Segarra, o sigui, feixistes al final, no? Llavors la pregunta és absorbible i es pot transmetre això? I no sé què en penses tu d'això.
Mira, no sóc un expert, tio, i no m'agrada... O sigui, hi ha temes que sí he aprofundit i temes que no, i no, segur que en sabeu molt més, i molt més tu, si ets profe de català, que jo. El que sí que diria és que, efectivament, una aposta, si vols, positivista pel que estan escoltant els xavals no implica necessàriament, evidentment, tirar per la borda, ni molt menys, la història del pensament universal i de la literatura en particular, i ni molt menys, no? Jo, en aquest sentit, amb tota la humilitat, diria que o sigui, m'agradaria, per exemple, posar com a exemple un projecte que no va ser idea meva en absolut, per tant, més humilitat impossible, no? En el sentit de dir, no m'atribueixo cap mèrit, però crec que és una superbona idea, que va tenir el MUB, el Museu d'Història de Barcelona, fa poc, que és d'intentar vincular el rap i l'obra de Verdaguer, que també és un poeta que jo no coneixia, que té una ànima bastant punk. Jo no ho coneixia, vaig estudiar el típic de Verdaguer, el rotllo, el poeta del catalanisme i de l'ordre, no? I de la burgesia, i resulta que al final de la vida de Verdaguer, incul de mi, pues el paio es va rebotar contra tot Déu, va començar a escriure merdes de tota la gent que l'havia alimentat durant tota la vida, no? Va començar a fer el punk pel centre de Barcelona i al final de la seva vida, Frederica Montseny i mogollon d'anarquistes, és a dir, les fotos dels enterraments de Jacint Verdaguer, que està tot Barcelona allà, allò no pot ser un poeta de la burgesia, penya, allò és un poeta del poble que flipes, no? Llavors, intentant reprendre això i sobretot vinculant la idea de llibertat d'expressió que defensava Verdaguer al final de la seva vida amb aquests escrits del diari que es deien En defensa pròpia, no sé si els coneixeu, que bàsicament pues feia això, no? Després de que se l'hagués relegat i culpabilitzat i assenyalat per moltes coses, doncs va agafar la paraula en els últims anys de la seva vida, diguéssim, i va començar a despotricar. Vinculant això amb el projecte que vam fer per la llibertat d'expressió amb el rap fa un parell d'anys, no? Amb diferents companys allà a la Model i tal, doncs vam voler que vinculéssim les dues coses i que els nanos es poguessin aproximar a l'obra de Verdaguer a través d'una visita al museu que hi ha a Collserola, diguem-ne, i que al final fessin un taller de rap amb nosaltres i tal. Bueno, doncs la meva idea aquí era precisament això, intentar que veiessin que hi ha temes, òbviament, no descuidem ara res, que són universals i que, a més, una mica trencant també aquesta a vegades manicaïsme o reduccionisme, tios, que alguns comunistes hem tingut a la vida, que és, bueno, no pots intentar buscar marxisme a Robespierre. perquè no existia Marx, tio. Saps què vull dir? O sigui,
idealitzar-ne buscar... això, que es passa el dia.
Clar, si no pots intentar buscar, oh, és que aquests poetes són reaccionaris o aquests escriptors perquè en realitat tal. Home, tio, és que quina societat vivien, macho? És com, és que Marx era masclista. Hola, què tal? Jo sóc un masclista redimit, potser vosaltres també, com no ho havia de ser Marx? És a dir, no sé, em sembla evident que no pots intentar jutjar... Bueno, en definitiva, que crec que, per exemple, et pot ajudar a fer una aproximació a aquestes obres, una idea una mica menys dogmàtica d'on buscar els referents. Els referents no els has de buscar només amb la penya que ha agafat la bandera roja. Per mi, aquest Verdaguer, que es rebota contra l'autoritat eclesiàstica, que es rebota contra les grans famílies pudents de Barcelona i que acaba sol i treballant, encara que sigui des d'una perspectiva caritativa i no socialista, per tots els pobres i fets pols del Raval de Barna, és dels meus, saps què vull dir? I Robespierre és dels meus, i Marat és dels meus, i no és dels... com sempre diu el Líria, no provocativament, quina merda de regal faríem si regaléssim aquests referents a la burgesia i al capitalisme, no? Els herois de veritat de la Revolució Francesa. O sigui, per tant, per tant, en definitiva, jo diria que es poden conjugar les dues coses, que es poden conjugar les dues coses i, no sé, no, segurament no es pot fer només a través d'això, es pot fer de moltes altres coses, a través del cine, m'imagino, de processos creatius que vinculin pues, això, la creació de vídeos... No sé, crec que s'ha de fer una mica imaginativament per casar les dues coses. La necessitat d'estar una mica connectat a la dieta cultural dels xavals i a la vegada deslligar-los d'aquesta dieta cultural i portar-los cap a altres referents. No? Aquesta seria la idea. I sobre... I acabo, perdoneu, per contar moltes coses, tio. Sobre el tema dels referents literaris, la veritat és que m'he limitat a llegir només cosetes i molt puntuals. No és la meva gran disciplina, perquè no ho és, que m'ha recomanat penya que per mi és de referència. No sé, doncs la Víctor, per exemple, que anomenaves, doncs la Blanca Llum, que és una col·lega que m'estimo molt, doncs està super... Bueno, no és que estigui flipada, és una super experta de Víctor Català i doncs jo què sé. I he arribat a través d'ella perquè me l'ha recomanat ella o jo què sé, no? Però al final diria que en termes de narrativa catalana sóc un incul absolut. O sigui, no sé, tio, no sé si us dona la vida per saber moltes coses de molts àmbits, però jo què sé, en la meva obsessió, diguéssim, per la part més de literatura gris, no? D'assaig, diguéssim, que és el que jo llegeixo, no em dona, tio, per llegir, m'encantaria, perquè sé que a més és una psicotècnia també, no? A Pablo del Riu defensa com a tal, no només l'obra de teatre com a gran psicotècnia del sentiment, sinó també la novel·la, etc. Però llegeixo puntualment. Ara aquesta època n'he pogut llegir un parell, però no és la meva gran... Malauradament, no és la meva gran dedicació. Per tant, segur que recomanaríeu coses molt millors vosaltres que jo, tios.
No, jo amb això que dius ara justament que no ens dona, jo he d'agrair molt, en part i alhora criticar també, però la part que toca agrair a tota la gent de l'educació pública i a tots els professors que he tingut que t'han fet canya i han trobat coses que han sigut interessants, perquè si jo sé algo de Caterina Albert o Víctor Català és perquè justament Drames Rurals era un llibre obligatori, segurament un dels pocs llibres obligatoris que m'han interessat en algun moment i en aquest sentit, vull dir, en un moment de la meva vida en el que potser hagués estat perdent el temps perquè no tenia interessos en centrar-los, en aprendre de coses d'aquestes, doncs me van enxufar això amb la casualitat que em va agradar i a partir d'aquí doncs, vaig estirar d'aquest fil una mica, no? I, bueno, sobretot això. Una altra cosa, un petit comentari només del que has dit que m'ha agradat molt, és que nosaltres justament trobo que amb els programes que hem fet estem aprenent molt l'un de l'altre, almenys per lo que porta a mi, per la meva part, que jo sóc un dogmàtic de merda en moltes coses d'aquestes, sobretot de marxisme i de tot això, no? I aquí tindré el Joel fotent-li pollites i picant-me més des del costat negre, des de l'anarquisme i de tot això, doncs me fa tindre també interès per moltes coses que segurament d'altra banda pues, hagués rebutjat o hagués entrat en debats molt estèrils i super superficials i que no tenen res d'interessant sobre, oh, és que aquest, jo què sé, Salvador Seguí o tot això, tota aquesta gent són referents i són impressionants, no? I si no tens algú que t'ajudi a tindre aquestes discussions, algú que estiri dels fils que tu has negat per lo que sigui, pues te'ls perds i és una merda.
Sí, jo també penso que justament és aquesta idea. Estic d'acord amb el que deies, Isan, i a més m'ha semblat bastant il·lustrador el que ens havia passat, però literalment, és a dir, Verdaguer, per exemple, que se l'apropi inclús en algun moment, se l'intenta apropiar al franquisme i així el despulle de tota la... diguéssim, la classe obrera, que inclús apareix a la pel·lícula que van ficar quan van parlar de la Setmana Tràgica. Sí. Resulta que quan mor Verdaguer, no, la classe obrera surt a cridar a mort, mossèn Cinto, tal, i el mateix amb els cors de Clavé, és a dir, que la idea una mica també del que estem fent nosaltres a vegades que fem episodis del moviment obrer no està en aquesta, el que comentàvem, no tant aquesta lògica de oh, mare meva, o no sé què, la classe obrera, joder, a tope, no sé què, sinó justament descobrir vincles que també, evidentment, i mola un munt, claro que sí, però també descobrir vincles que potser, o llaços que s'havien trencat, no? que ja ens els havien robat d'alguna manera, no? com hi ha molts exemples, i veure pues, també les complexitats i les reds que teixien en un moment determinat pues, la gent de classe obrera, no tant aquest subjecte superficial, sinó que intentem fer una mica és, vale, no, anem a un tema i veiem pues, tots els referents que tenien, que són molt més diversos i heterodoxos que el que nosaltres farem al final, fotre una xapa ultra teòrica.
Mm-hmm. Res a afegir, perquè m'enrotllo molt i ja he dit moltes coses i em sembla molt interessant el que has dit. Res a afegir.
Bé, si vols... Però jo...
Endavant. No, endavant. Jo anava a dir que jo, amb tota aquesta reflexió, m'he desencaixat una mica en el marc de l'entrevista i ara...
Ah, bueno, això, el marc de l'entrevista és el de menys. Ja pots agafar els papers aquests i fes així, els tires i ja està. I això, doncs, pues, amb aquest nivell de brasa s'escoltarà pues, la teva família, la meva no crec, i ja està. No passa res. Hem vingut a jugar, tio, hem vingut a jugar. Clar, ja està.
S'ha d'apostar per això. A veure, si voleu podem entrar també una mica més en Vygotsky, però també és la seva bona càrrega d'orilla sobre el seu vocabulari que fa servir, la teoria de la mental...
Sí, no, jo crec que més o menys ho hem esbossat i entrar més en profunditat no caldria. Vull dir, no ho sé. Sí, el tema, ja us dic, el tema de la teoria dramàtica de la ment és molt ben parit perquè al final a lo pràctic t'ajuda a entendre que la història importa. Les històries importen, no la història en majúscula. Vale? Perquè la història en majúscula... Bueno, els marxistes també han fet moltes desgràcies amb això. Les històries, els contes, la narració, la emotivitat és vertebra al nostre sistema cognitiu. Això és molt rupturista. O sigui, Pablo del Río diu les principals conquestes, per exemple, de la biologia evolutiva dels últims 30 anys s'ha descobert en alguns estudis, que ara no sé si tal l'estudi, disculpeu, però m'ho contesta amb una pregunta que li vaig fer jo en l'entrevista aquella. Crec que és allà, o no, ho he llegit en un paper seu, crec, perquè m'he llegit tot el que he escrit ja. Pràcticament tot. Diu que subjau a l'estructura dels descobriments de la biologia evolucionista la història o una novel·la que havia llegit del seu autor. És a dir, fins a quin punt la novel·la, que abans parlàvem d'això, ha sigut... ha possibilitat descobriments, entre cometes, o aportacions científiques rellevants. Dos àmbits que a priori haurien d'estar super disjunts i molt separats. Pues no. De fet, ho veus quan llegeixes El capital de Marx, que és una cosa que està sobrevolant aquí tota l'estona, comparant amb el materialisme, què està fent Marx quan escriu El capital, de què parla, etc. Allà hi ha històries a punta pala, hi ha història, hi ha literatura. Els referents literaris i musicals de Marx en el llibre 1 són absolutament brutals. És un pavo que, suposo que ho sabeu, però que se sabia pel que es diu Faust de memòria, vull dir, és un friqui de la parra de la literatura. I totes les metàfores que construeix per parlar del capitalisme com un Dràcula, no? O com un vampir, perdoneu, que succiona la sang de tal, això, aquestes referències són literàries també, no? Per tant, pues això, bàsicament l'estructura dramàtica de la ment, el que diu, o aquesta aportació per part de Vygotsky, que no està desenvolupada, perquè, com sabeu, és una biografia troncada, també la de Vygotsky, no? Té a veure amb aquesta idea. Amb idees, insisteixo, que posteriorment, sense ser-ne ja un expert i havent llegit alguna cosa puntual que m'hi ha portat aquesta corrent, sembla que la neurociència ha demostrat que és que sense mobilitzar algun tipus d'emoció determinada, no hi ha aprenentatge de les funcions, ja no només directives, sinó també de les funcions cognitives. I que això vertebra, o sigui, és el fonament del nostre sistema cognitiu, diguéssim. I, bueno, aquesta és la idea que hi ha darrere aquesta idea. El Xavier em va criticar l'altre dia que hagi posat el llibre Teoria Dramàtica de la Ment, perquè sí que és veritat que el Xavier, perdoneu, és l'editor de Marxismo Crítico, que és una de les persones que més controla. Tinc la sort de ser amic seu i de saber pràcticament res del que sap ell, però sí que, bueno, li vaig passar el llibre perquè fes una lectura de què t'ha semblat això que he escrit i una de les coses que em va dir, afortunadament no me'n va criticar gaire, va ser aquesta idea de no utilitzar el concepte de ment perquè, ell considerava, i des d'aquesta trajectòria o tradició més històrico-cultural, que el concepte de consciència era molt més raonable, perquè sí que és veritat que vinculem molt la ment amb aquesta idea més de, pues això, de la teoria computacional de la ment, no? De la ment com un hardware que l'introdueixes, un software, i que no hi ha la mediació de la pràctica i de la funcionalitat, i per tant és com una mica incoherent. Però bueno, ho he deixat com a teoria dramàtica de la ment perquè crec que teoria dramàtica de la consciència la gent no ho entendria bé, i a vegades no és important també saber a qui t'estàs dirigint per utilitzar els termes que utilitzes, i bueno, en tot cas, això és una xapa. Però, bueno, que és important aquesta teoria i que a mi m'ha flipat i m'ha donat molts elements, no només per entendre la pràctica educativa, sinó també per entendre que Nassos m'ha portat a mi a ser el que sóc, que és molt important això. Apropiar-te de la teva pròpia biografia, entendre què t'ha portat a fer una cosa o una altra, els errors que has comès, etcètera, etcètera, i interpretar-ho en aquests termes és superfecund. A vegades, com us deia, tens la sensació de que tu ets Napoleó per la vida i, en realitat, ets un nyap de contradiccions, emocions i etcètera, i en tot cas intentes barnissar racionalment tota aquesta trajectòria amb decisions que sí, de tant en tant, tenen a veure amb l'autodeterminació. Vale, vaig cap aquí, però això està molt contaminat per moltes altres coses. Llavors, bàsicament, consisteix en això, entendre aquestes determinacions. Això també és una hòstia, si em permeteu afegir. No sé si m'estic enrotllant molt.
No, el que tu vulguis.
Va, si em permeteu afegir, és una hòstia també un cert marxisme, ja que estem aquí per criticar també la nostra escola, que sovint ha sigut molt, com us deia, molt determinista, molt vast, que ha pensat que les subjectivitats eren una cosa molt idealista i molt dels pijos i molt, ho dic així barroerament, i molt de la dreta, i que nosaltres en teníem prou amb anar repetint, bueno, són les condicions materials. O sigui, sí, són les condicions materials. Però dient això, primer, obvies que no només som condicions materials, o sigui, aquesta relació entre la base econòmica i la posició que tens tu en una societat condiciona enormement, determina enormement qüestions ideològiques i que tenen a veure amb la consciència, però no unívocament. Per tant, hi ha marge per la transformació des d'una perspectiva subjectiva, perquè si no estaríem morts. O sigui, aquesta visió tan determinista, historicista, del Tusser mal entès, perquè el Tusser no diu això tampoc, no? Però aquest altusserianisme que jo a vegades he sentit amb una persona que està molt ben, ara no m'agradaria criticar ningú concret, però bueno, va, ho faig amb educació, la izquierda, un referent del feminisme suposadament materialista. Jo l'he sentit dir coses enxerrades que penso, hòstia, i què estem fent aquí en aquesta xerrada? Per què m'estàs fotent la brasa? Si és que no hi ha tampoc marge per la transformació, si sóc i faig en funció de la posició que ocupo, hi ha aquesta relació mecànica i, per tant, depenent de la posició que ocupo econòmicament i les relacions que tinc, doncs, la meva ment i la meva consciència, determinisme tan cutre, què m'estàs fotent la xapa amb una xerrada? Què estàs aspirant a fer amb aquesta xerrada? No estàs aspirant a transformar la meva consciència d'alguna manera? És a dir, joder, la idea de donar un cert marge a la pràctica política i teòrica. Això a mi, Althusser, és això, pràctica teòrica. O sigui, la teoria també és una pràctica, per tant, i entendre que amb aquesta pràctica et pots transformar tu i transformes les teves circumstàncies, no? Però superar Vygotsky per mi ha sigut una eina molt important també, entre moltes altres, per superar aquesta merda de marxisme que no tenia res de Marx. Jo vaig començar mamant això a saco. Vull dir, ningú és tan conscient de la merda que hi ha en el món de la pseudofilosofia marxista que jo, que vaig fer el meu treball de recerca, penya, sobre Sendero Luminoso, sobre el Partit Comunista del Perú, que hi era un estalinista de la parra, o sigui, que la merda de filosofia soviètica aquesta de la teoria del reflejo i tot això m'ho havia zampat amb patates, i el tema aquest de la dialèctica com una filosofia de la història i tota aquesta merda, que per mi ara ho sento, però és una merda, perquè tinc la fe del convers, o al revés, no sé com es diria, doncs m'ho he zampat. Però, bueno, jo crec que Vygotsky, entre moltes altres corrents, doncs, evidentment també Lukács per una altra banda, i per moltes bandes diferents, Althusser també, que jo el criticava moltíssim i cada vegada veig que en certa manera també ha tingut aportacions molt interessants, doncs són corrents que encara que no ho sembli, posen l'èmfasi en el subjecte. En el subjecte en el sentit de que no som només determinacions econòmiques o emanacions de les classes socials i de com ens determinen el nostre cervell. No, tio, hi ha marge per la nostra transformació i autotransformació a través de la pràctica i tot plegat, no?
Llavors, deixa'm comentar-te una cosa, que això sí, que has dit, perquè estic a punt de plorar ara mateix, perquè acabes de tocar un munt de referents i un munt de coses en les que jo també he estat i sobretot, bueno, he estat visibilitzant, intentant llegir sobre aquestes situacions, i justament ara has tocat el Tusser, que és una de les coses en les que porto bastant, bastant enganxat l'últim, com a mínim l'últim any i mig, per no dir més.
Ja, mira, i... ara et faré una sorpresa, mira, és que sí. Tinc un munt de llibres aquí sobre la taula, perquè estic fent un treball acadèmic, diguéssim, sobre... Bueno, després t'ho explico, perdona, que no puc interrompre, digues.
No. Només era això, no? que crec que mai m'havia sentit tan còmode amb algú que estigués fotent pals a tot el que jo crec també i a tot el que se m'està movent en aquests moments a nivell d'organització mental, no? I tota aquesta qüestió de, que has comentat de l'estalinisme, tot això del posicionament aquest, de la dialèctica, del materialisme dialèctic. Jo també vaig estar ara fent en els últims anys els treballs d'això de recerca i de final, de per exemple, del màster i de la carrera una mica més, i també me vaig trobar de cap amb totes aquestes contradiccions, no? D'alguna cosa molt historicista, molt mecanicista, d'alguna com havíem entès el format del materialisme marxista, i després em vaig trobar justament amb aquest llibre que m'acabes d'ensenyar de Paral·leer, El Capital, que li fot molta canya a la gent que ha llegit El Capital més enllà. Després també em vaig trobar amb tota l'escola d'Althusser, més enllà d'Althusser mateix, com Marta Harnecker, Etienne Balibar, tota aquesta gent que m'han semblat superinteressants. I, de fet, un dels llibres, i això també ho dic per ficar una mica aquí, que em van semblar més interessants sobre aquest tema, va ser un que vaig comprar justament a la Ciutat Invisible, que es diu... Que vaig anar allí com un boig fent preguntes sobre la dictadura del proletariat al Rodrigo i a la gent que em vaig trobar per allí.
Hòstia, aquí l'escena més guapa. Pagaria, bueno, 30 euros per veure aquesta escena de preguntar-li sí, pel Rodrigo, sí. El Rodrigo per la dictadura del proletariat.
Pues sí, es va quedar una mica
flipant. Ja t'hauria de dir, tio, però què dius, tio? Relaxa't una mica, no? T'hauria de dir alguna cosa
així. I el pobre em va dir, bueno, pot ser el meu company que està per aquí, que vindrà un altre dia, en sap més que jo. No sé, va ser molt majo, la veritat. I un llibre sobre ja està, Ignacio Libretti, una cosa sobre el Althusser que em va semblar molt interessant, ja està, res més. Només volia comentar això perquè m'ha agradat que fotessis aquests pals i me'ls assumeixo com a autocrítica, totalment.
Jo, si em permeteu, clar, estem aquí debatint el marxisme, tal, el més ortodox, l'estalinisme, tal. Jo soc una mica més anarco en aquest sentit, però bueno, que també m'interessa molt i que també llegeixo Marx i tal, però per ficar una mica de crítica en això, respecte a quan parles de Vygotsky, que ja, no vull parlar de tots, però hi ha diferents tipus de principis, hi ha un que és el tancament funcional, que potser té a veure amb motivar a que l'alumnat estigui, o a qui faci el taller, estigui... sigui conscient de que hi ha d'haver un resultat, no? Que hi hagi d'haver una acció i que tingui el seu resultat del qual senti orgullós i pugui tancar-ho mentalment i donar-li, pues, diguéssim, aquest sentit ple, no? De principi i final. I això també ho toques una mica quan parles de Vygotsky. A mi sí que m'interessa molt perquè crec que això ens ho estem menjant amb patates i no en cap institut dels que he estat, realment ho hem estat parlant, que és el fet de com s'assembla això al treball per projectes que es fan amb el model per competències que està vendent tu de l'Escola Nova 21, el qual jo també he hagut d'estar amb alguns instituts que estan a tope amb això, i com aquesta excusa com de que d'alguna manera sigui l'alumne sense el que es posi a fer la feina i no només el coneixement, aquesta idea de que és tot, no? de que és tu com a subjecte, em sembla que pot portar, i és una mica perillosa, perquè al final el que estem començant a fer és avaluar els alumnes, no hi ha tant sobre quin coneixement tenen, sinó si són competents o són uns incompetents. I crec que això és un sistema de control que pot portar a coses bastant dures, no? A classificar entre competent i incompetent.
Sí. Jo, primer de tot, torno a reiterar que sóc nou en aquest debat, d'acord? ¿Vale? Sí, perquè sempre ens fotem aquests berenjenals i bé, amb l'altre no, amb el del materialisme sóc bastant vell, ja us dic jo que em podeu posar a qui vulgueu a davant i m'atreveixo a discutir, ¿vale? M'atreveixo. Però amb el tema d'educatius, en peus de plom. Joder, crec que encara que vagis en peus de plom et pots permetre fer una aportació teòrica en un àmbit i amb el dret a equivocar-te i que la gent et refuti i tal, no? Però vaig a fer el mateix, vaig atrevir-me a refutar una mica el que estàs dient. Hòstia, quina diferència hi ha? Parlar de competències, en parlar de És a dir, el sistema d'avaluació que no treballa per competències no està discriminant les persones entre persones competents i persones no competents, perquè al final, quan jo estudiava, doncs tenies un excel·lent, un notable, un no sé què, un tal, i la penya que començava a treure males notes, que estaven, bueno, doncs no anava per competències i no anava per tal, sinó que anava per una qüestió més, una avaluació discreta, no contínua, d'uns números que et deien el que no sé què. Joder, això no condicionava, en certa manera, i segregava l'alumnat entre persones capaces i no capaces i competents i no competents. Jo crec que el nom no fa la cosa. Jo crec que el problema d'aquestes crítiques al tema d'avaluació per competències i al tema de treball per projectes és que confonen, insisteixo, una bona eina amb qui està utilitzant aquesta eina. Una de les reflexions que jo faig en el llibre, després de fer aquesta interpel·lació solidària o de solidaritat de classe amb el professorat, és dir, penya, que el BBVA, que això també ho vaig comentar en una xerrada fa poc, no? però em semblava il·lustratiu, que el BBVA estigui fent... És que aquest argument és funcionalista, és una basura d'argument, no és materialista, és funcionalista, és una merda d'argument. Que el BBVA estigui utilitzant coses que o defensant que algunes coses, per exemple, educatives, serveixen, no vol dir que no serveixin. Vol dir que potser s'estan apropiant d'alguna cosa que hauries d'estar defensant tu. Perquè si al final tot el que defensa el BBVA, si per cada vídeo del BBVA que facin, o de l'Escola 921, o de la Caixa, que facin defensant la idea de que necessitem una educació més vivencial, que involucri en tancament funcional i tal, tal, tu el que dius és merda, doncs això és una basura, no, és que no estàs tirant per la borda del BBVA, tio, estàs tirant per la borda una corrent històrica educativa que existia abans que existís el BBVA, m'entens o no? I el que has de defensar contra aquesta penya és que efectivament ells potser volen avaluar per competències, per fragmentar la classe treballadora que competeix en un mercat laboral i convertir-la en mà d'obra barata, fàcilment explotable, i tota aquesta idea de la reinvenció contínua, no? De que siguis una classe treballadora maleable. I jo estic d'acord amb que ells volen adaptar l'avaluació per competències i l'aprenentatge continu a la idea de que el mercat laboral cada vegada és més inestable i necessita penya que vagi aprenent sistemàticament. Vale, d'acord. Nosaltres no volem o no hem de pretendre transformar l'educació per servir aquests interessos. Però això no vol dir que aquestes eines que ells estan pensant i treballant no les puguem fer servir. Si jo treballo el tancament funcional, la idea de posar al final del trimestre un objectiu pel qual s'ha de batallar, i a més ho faig amb el tema del principi social, fent entrar persones significatives i crítiques a l'aula, i a més ho faig amb no sé què, i obtinc que els xavals estiguin impregnant-se vivencialment d'una reflexió crítica anticapitalista, què collons he d'estar treballant amb funcionalment els interessos del BBVA? Per molt que estigui fent un tancament funcional i avaluï per competències. No és veritat, no és veritat. No estic... O sigui, perdó que em posi tan passional, però és que no és veritat. Tinc la sensació que hi ha profes que són super old school, que a vegades també, tio, les coses com siguin, pues, a mi em passa, tio, que quan portes 10 anys fent les coses d'una manera, costa horrors moure't d'on estàs, tio. I que, a més, veus, com et dic, que són subjectes que estan sent sistemàticament desplaçats de la seva, no, del seu, no sé, benestar, no, però de la seva, sí, de la seva qualitat material, i tal, 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 i que a més els exigeixen que reinventin amb 35 alumnes, doncs entenc que els profes diguin, mira, menja'm el d'allò, no penso fer res, o penso fer menys. Però tot i això penso que la professió educativa és tan vocacional que hi ha profes que ho fan igual. És l'hòstia, és com els metges, tio, és que és un tresor. És un altre concepte interessant, és socialisme... subsumit en el capitalisme, el que passa als hospitals i el que passa a les escoles. Tio, que és penya que s'està trencant les banyes sense esperar una remuneració funcional allò, perquè el profe cobrarà igual, vagi bé o no vagi bé a l'aula, i en canvi s'està trencant les banyes per intentar fer una cosa que tingui sentit.
Estic totalment d'acord amb això, eh? O sigui, i també crec que, per exemple, a mi el que m'ha passat és que l'entrar a treballar ara quasi que ho faig servir per una inèrcia positiva, és a dir, que a mi em sembla molt més... òptim i molt més correcte treballar així, funciona molt més que d'una manera antiga, com la classe magistral avorridíssima. El que sí que he notat és que aquesta avaluació que en part jo estic totalment d'acord en la que pues, t'has d'apropiar i no has de deixar que sigui de la Caixa, d'Escola Nova, de no sé què, sí que genera una espècie de nova avaluació continuada en la que els alumnes són avaluats sota més aspectes de la seva vida i això acaba generant professionals que vagin allí a fer-ho. Jo, per exemple, he estat molt envoltat de, de psicopedagogs...
Sí, de pedagogs i basura pura.
Sí, sí. O sigui, és impressionant perquè jo, clar, jo havia fet l'institut no fa tant, però bueno, ja fa un temps i dic, com, jo torno a entrar en un institut i dic, això ja no és el que havia vist en el sentit de que quasi al final acabaran havent en lloc de professors com una espècie d'experts de diagnòstic dels nens. I això és el que em feia més por de tot aquest model, que és el fet de que, com passa en general, crec, tant a la nova gestió pública, un model per l'Estat també en aquest sentit, el model quan no tens curro, t'has de menjar la de cursets de merda que t'estan ficant sobre l'emprenedoria, no sé què, és a dir, tot un model d'experts que entrin allí, no? I ja no despolititzin tot tant que, sí, que acabis en això. No?
Jo estic super d'acord amb el que dius. El que passa que jo... sense entrar en un debat terminològic, el que dic és sense motivació, sense sentit, no hi ha aprenentatge. És l'únic, és, en el fons és aquesta idea que és superbàsica, no cal llegir massa per interioritzar aquesta idea. O sigui, i això no vol dir que això vagi en detriment de que un nano pugui estar 5 hores escoltant un profe, o sigui, perquè a vegades també es confon amb la idea aquesta de... el Líria també protesta molt contra això, no? És que ara dicen que los chavales no pueden estar más de 40 minutos atendiendo una cosa porque la concentración no sé qué. És veritat que la concentració, i això ho explica molt bé Pablo del Río, precisament perquè és una funció superior que s'ha de construir en un món absolutament, en una cultura, no al seu, al cervell dels nanos, una cultura completament desatenta, mosaica, ara 50 finestres, que tots ens passa, fem 50 coses a la vegada, els nanos tenen poca capacitat de concentració. Però quan un nano està motivat per fer una cosa... que això és moltes vegades el que ens assenyalen alguns profes i segur que ells també ho aconsegueixen en mil activitats. Hòstia, que bèstia, ha estat una hora escrivint aquest pavo. No havia passat mai. Bueno, a lo millor el fet de que estigui a punt d'escriure una cosa que té a veure amb la seva vida i que és supersignificativa per ell perquè ho explicarà davant de l'aula i sap que ho explicarà com està vivint no sé què a casa o la xavala que li mola i tal, l'està portant a escriure. No? Pablo del Río diu, és que hi ha estudis també que demostren que les capacitats de lectoescriptura són molt més... estan molt més ben desenvolupades, per exemple, amb els estudiants de cinema que amb els estudiants... és a dir, que la funció... Per què utilitzes tu una cosa? És el que és més rellevant i el que et motiva per fer-ho, per aprendre una cosa. I això no vol dir que hagis d'estar tot el rato posant piruletes a classe, joder, i servint els interessos espuris del capital. Oh, com que els nanos els hi mola tal, els hi dono tal. Però sí que has de tenir en compte que sense emoció, sense motivació, sense orientació... Al final ets un tostón. Hi haurà persones, tio, que els hi funciona. A mi, per exemple, em funcionava que t'hi cagues aquest model, tio. Jo tinc una capacitat de concentració molt, molt gran, és així. La tenia molt a classe. Estava tot el rato al quite. Ara sembla que estigui d'allò, però sí, és veritat. Era un estudiant d'aquest pal. O sigui, no era un estudiant de... Sí, el típic any o dos fumant porros, que la vaig dir una mica, però en termes generals, diguéssim, la professió sempre és una persona que està atenta, prenent apunts i que té bons resultats acadèmics, no? com tanta altra gent. Vale, per aquest tipus de persones, que en una classe n'hi ha 3 o 4, el model funciona. Però quanta penya amb la que has estudiat tu? Pensa en la teva classe d'EGB. Jo vaig fer l'exercici fa poc pensant-hi. D'aquestes persones, a quantes li ha funcionat aquest model, tio? Aquest model en què alguna gent excel·lia perquè treia bones notes i l'altra portava bastant 10 anys sistemàticament pensant, hòstia, jo soc menys, i al final... És a dir, és que no val, tio. És un sistema que, vale, si no és d'aquesta manera, és d'una altra, però s'ha de transformar, tio. Sí. Sense destruir-lo, s'ha de reformar. Perquè, joder, com et dic, per mi és de lo poc que es pot salvar en la societat en la que estem. L'escola pública i la sanitat i 4 coses més, 4 institucions de lo comú, no? Però sense agafar-nos a, hòstia, no sé, tio, el que estem fent està bé i tal, no? No.
Jo és que he vist tota aquesta reflexió que acabo de fer amb l'educació i he estat una mica callat perquè justament jo amb el tema diu encara hi estic menys a dintre que tu, però sí que m'agradaria fer aquest paral·lelisme amb una cosa que ha comentat el Joel, que és la nova gestió pública, que és aquest model de que s'ha traslladat, que és una mica equiparable amb aquest educatiu que s'ha fet per l'administració de l'Estat, no? I que amb tota aquesta idea molt neoliberal de no tan neoliberal, sinó una idea que ja es portava que les estructures aquestes no han de ser burocràtiques, sinó que han de ser funcionals i no han de perdre's en paper assa, sinó que han d'ajudar a fer certs processos i han de portar una certa seguretat jurídica o el que sigui, amb tot el model del neoliberalisme i tot un model que apareix ja als Estats Units als anys 80 i que es porta, el que acabem és destruint aquesta estructura, traient recursos d'aquesta estructura i fent que els professionals que treballen en aquesta estructura tinguin molts menys recursos per poder ajudar la gent i no al revés, saps? Sinó, i que amb tot aquest model de les empreses tenen un model de gestió que funcioni millor, portat a l'administració, pues, evidentment el que hem fet és destruir els estats, destruir aquesta administració, i ahir ho pensava, no? Quasi el capitalisme acabarà destruint l'estat abans que ho aconseguim per part de la revolució socialista, tio, i això, sí. Això és una merda.
Sí, és que amb el tema de... Hòstia, és que cada tema et porta un altre, eh? Podríem estar aquí conversant, sí, sí. Més amb el rotllo que tenim els tres, em sembla, podríem estar aquí més a les 5 de la tarda. Però el tema de pensar l'escola pública, jo també m'he discutit a vegades amb companys. Quan hem treballat aquest tema, com sabeu, el seminari d'AIFA, a part de parlar de temes d'economia, cada trimestre doncs, ens proposem una lectura i la discutim, no? I llavors ens interessen temes també, o hem treballat temes de filosofia i temes d'educació, i fa poc vam fer una trimestral d'educació, precisament. Va venir la Rosa Canyadell, que és una dona que respecto molt, el paper que ha tingut a l'educació, però que també és una mica old school amb aquests temes, no comparteixo coses que diu. I bueno, a les discussions prèvies i a la lectura del grup del Capital, també, ha sortit aquest debat moltes vegades, d'avaluar què és l'educació pública és un debat molt, molt fèrtil per entendre què és l'Estat també i quina mena d'Estat, o sigui, què entenem per Estat. Perquè al final, aquest argument també posmo, si voleu, o Foucaultià, no? Per no dir aquesta etiqueta que no vol dir res, no? Aquesta idea de l'escola és un espai que és un espai de disciplinament de la classe obrera, no? que abans ha il·luminat una mica aquest argument, no? De dir, vale, sí que és veritat que l'escola a vegades per forma condiciona i orienta les persones perquè s'adaptin al mercat laboral. Però l'escola és molt més que això, tio. O sigui, aquesta idea de l'escola és només una eina del capital, tio. Jo entenc que les companyes llibertàries, que tenen una relació amb l'Estat molt més antagonista que jo, pues entenguin que sí. Però jo, de veritat, no ho crec. Crec que és una conquesta republicana, l'escola pública, tio. Crec que si les persones no tinguessin el dret d'anar a l'escola pública, més enllà que l'escola pública, també, com tota perquè forma part de la societat, té mecanismes de disciplinament, evidentment, no és una acadèmia aïllada de la societat, però és escola pública en la mesura que no és només societat i mecanismes de disciplinament, perquè permet que persones que potser serien carn de canó puguin tenir, no parlo de l'ascensor social, d'aquest rotllo idealista, però sí puguin tenir coneixements, com deies tu abans, de coses a les que no haguessin tingut accés. Jo els meus pares, vull dir, si voleu, podem parlar dels altres casos, els meus pares van començar a treballar amb 12 anys, no van estudiar, no van tenir l'educació secundària. Jo per què he tingut l'oportunitat de tenir una obertura i una mirada a alguns temes i tal? Per l'escola pública? Bueno, i després per la privada, perquè vaig anar a la privada secundària, si voleu d'això en parlem. Però l'escola pública a la que vaig anar... Sí, sí, és un tema puntillós aquest, se m'ha tirat en cara. Però bueno, pues això, tio, perquè compartir espai... Amb tot de professors de l'hòstia d'una escola pública, de la típica cooperativa convertida en escola pública, que em van obrir, com a tanta gent, els ulls a moltes coses. Per tant, hòstia, l'escola pública és molt més que una fàbrica de proletaris. No és veritat. O sigui, és el lloc on et construeixes com a persona més que qualsevol altra, tio. Jo crec.
Sí, sí. I potser, amb això que estaves dient, de que és més, i relacionant-ho amb el que estàs dient també, de que els metges també fan aquesta funció, que d'alguna manera socialment és impagable, no? És una vocació, potser amb els temps que corren del coronavirus també hem vist més la possibilitat de que això sigui així. O sigui, jo ara la majoria de profes estan aquí trencant les banyes per contactar amb tots els alumnes que no saben què fan a casa, que no sé què, a veure com estan. Això és impagable. I els metges jugant-se la vida pel tema de la salut dels altres és impagable. Però és que lo interessant d'això és que també s'està extrapolant a més llocs. O sigui, els caixers i les caixeres de supermercat estan fent una feina impagable en el sentit que també se juguen la salut cada dia, no? Anant on van. Mm-hmm. És a dir, que potser també justament fer sorgir el que tu anomenes com socialisme a pesar de...
M'ha encantat això, eh?
Això és un concepte de... No me l'he inventat pas jo, però això és... Mira, està tan present, si voleu, ja que és una sessió de... És a dir, que teniu una audiència, per petita que sigui, doncs que li agrada la teoria o us agrada discutir de coses, doncs jo crec que aquí recomanaria dos autors. Bueno, més, però com a mínim em venen dos al cap ràpid. Un és Leibovitz, o sigui, Michael Leibovitz és un autor molt interessant que posa la qüestió de les necessitats al centre, diguéssim, no? O sigui, bueno, de fet, Marx també, no? Però el llibre aquest de l'alternativa... Digues?
No, jo tinc el llibre de Més enllà del capital, de Michael Leibovitz, que em sembla molt interessant, la veritat. Perdó, segueix.
Sí, no, la idea aquesta de que, en realitat, És que clar, això, fixeu, vostè veure amb la transició, amb com pensem la transició a una societat socialista, amb com pensem la reproducció d'una societat socialista, són temes superimportants. Llavors, el Bermudo, que és un paio que no sé si el coneixeu, però té un grup d'estudi de filosofia política a Barcelona i és marxista, té un concepte que està mig desenvolupant i que pel que sé no està publicat encara del tot, que és el tema de la subsumpció del socialisme dins del capitalisme. És a dir, aquesta idea de, precisament perquè en la línia del que deia Marx, el socialisme no cau del cel, sinó que es conquereix en un procés pràctic, tu no pots esperar a construir una cosa que ja no existeix en cap de les seves manifestacions avui en dia, no? Sinó que has d'entendre què hi ha d'allò que vols construir en la societat en la que estàs avui. O la idea aquesta simula de la ideologia alemanya de Marx, de que el comunisme és el moviment real, no? De les, no sé quina és la frase ara, literalment, disculpeu, el moviment de, per transformar les coses avui, no? No és aquesta la cita, evidentment, però ve a dir això, no? És això el comunisme és el que fas, aquella pràctica que et porta avui en dia, amb les condicions que tens, a apuntar cap a una societat alternativa. No és un full de ruta marcat i tancat que tu puguis dissenyar com qui dissenya un mapa, no? Llavors, aquest concepte de subsumpció formal és molt important en Bermudo i també en el llibre aquest de Leibovitz que us deia, de l'alternativa socialista, que és un llibre molt interessant i també més enllà del Capital, però sobretot a l'alternativa socialista, parla d'aquesta idea, és a dir, del socialisme com una cosa que ja en certa manera existeix en el capitalisme, però que està en una reproducció, ell parla de reproducció disputada, en la que evidentment el mecanisme de reproducció pròpia del socialisme està completament marginat i subsumit per la lògica depredadora i completament hegemònica del capital, però que són dos sistemes, en certa manera, que sempre es disputen la reproducció hegemònica. I en aquests moments de la història, evidentment, estem aquí sota i el capital està aquí, no? Però bueno, que és important entendre que ja existeix i que ja, perquè si no sembla que estiguem defensant coses, pues que això, que són alienes. Al final els hi posem fàcil als liberals. Els liberals naturalitzen sí. Les relacions econòmiques capitalistes perquè diuen, és que el mercat és molt natural, és que el capitalisme és el que és natural. I si nosaltres el que diem és que tot el que defensem és absolutament antinatural, tan antinatural que no existeix, pues llavors els hi posem en safata. És, no, és que tu estàs defensant, el que tu estàs defensant primer no ha existit mai, que és el mercat pur. No ha existit mai, això ho sabem des de Polanyi fins a... I no cal anar al Capital de Marx. O sigui, no existeix el mercat autorregulat perquè és una puta utopia i és una locura i és una bogeria.
I amb cada crisi es torna a viure aquesta realitat, no? Home! L'única alternativa és intervenir en el mercat.
Home! O sigui, ho estan demanant els hotelers, tio, els fills de la gran puta, tio, els dels hotelers, avui ho heu vist,
gràcies,
de Barcelona.
Gràcies.
Sí, sí. Clar, tio, o sigui... Ara estan tots reclamant papa estat un altre cop com el 2008, tio. I llavors el problema és que els socialistes són uns intervencionistes, tio. Aneu a la merda. Si voleu mecanismes per rescatar els vostres hotels, per destrossar més a més Barcelona i convertir-la en un parc temàtic, pues entregueu-nos la propietat dels hotels. Ja veurem què en fem amb els hotels, tio. Però què vol dir? Què vol dir que tu tens el dret de seguir enriquint-te i apropiant-te de treball social i de riquesa i que demanes que l'Estat, o sigui, tots vinguem a rescatar el teu xiringuito i el teu negoci perquè ara ho estàs passant malament pel coronavirus, tio? O sigui, a veure, el que és evident és que aquesta crisi, totes ho són, però aquesta crisi és una oportunitat brutal per fer pedagogia sobre la qüestió de les necessitats, el que estàveu dient, o sigui, nosaltres diem sempre, que és com un lema també, el que deia abans, no? Sí, les necessitats al centre, la vida al centre, tal, vale, això està molt bé, però has d'explicar què vol dir això, o sigui, vol dir que el capital busca valoritzar-se i engreixar-se i tu el que vols és que la producció econòmica vagi enfocada a cobrir unes necessitats que hem de definir normativament quines són. Val? Que no us, que, joder, això és un procés democràtic interessant. Qui decideix què és necessari? Una persona m'ho preguntava l'altre dia pel Twitter. Aquí hi ha feina feta, diguéssim, amb gent que ho ha pensat, però en tot cas és un procés que hem de decidir entre totes què és necessari i què no. És evident, autoevident pràcticament que tothom considera que ara la sanitat, l'alimentació, o sigui, hi ha sectors que són autoevidentment imprescindibles. Per la qüestió de les necessitats culturals que tenen a veure precisament amb la nostra autodeterminació i el nostre desenvolupament humà, que és una qüestió tan important, doncs també potser ens discutirem més. Però en tot cas, que comencem a reorientar el sentit comú de la gent o d'alguna gent perquè entengui que l'economia no pot ser algo així com aquest caos. Ja no dic anarquisme perquè no s'enfadi el company, no? Però aquesta mena de caos mercantil on diferents unitats productives... on diferents unitats productives competeixen pel benefici i pensar que això redunda, o sigui, la suma d'això, l'agregació d'això, és benestar social i econòmic, perdoneu, després de 100 anys ja està, tenim prou dades per demostrar que això és una merda el que estic defensant. Una merda, o sigui, no s'aguanta per enlloc, no? Sí, és una, estem en una etapa superinteressant per demostrar això. L'altra cosa és que políticament tinguem alguna agència sensata que pugui defensar-ho, però bueno, això és un altre debat.
Sí. Bueno, hi ha molts possibles també amb un munt de coses que m'he estat parlant. Jo també tenia com més preguntes, però crec que si no també correm el risc ja de fer algo com de dues hores
llarg,
o tres
no?
hores que, que també al final serà, se farà massa llarg. O sigui que I per tant, mi jo crec que si voleu comentar alguna altra cosa i després ho deixem aquí i tal, no sé si voleu comentar alguna altra cosa, tu Isan, tenies alguna pregunta o...
Bueno, a veure, jo és que en tinc moltes, o sigui, i a part el Pau és com una AK-47 quan parla, saps? Que...
Sí, això és veritat, tio. I no recordava que parlo tan ràpid, perquè no parlo ja gaire. Bueno, evidentment parlo amb la meva companya i el meu fill de 5 mesos, però no parlo així amb la meva companya perquè m'hauria fotut una patada al cul fa ja uns 4 mesos. I aquest parlar ràpid, jo ara me n'he adonat que segueixo allà.
No, a mi jo ho dic perquè a mi m'ha encantat que poguéssim tocar tants temes i que poguéssim anar tan a saco. Jo volia per potser anar tancant també, no sé si ho anaves a fer tu, Joel, però li volia fer primer una petita reflexió que és més entre nosaltres, que és que nosaltres amb això també del programa i de lo dels mitjans tècnics, pues hem intentat anar intentant fer coses com, per exemple, no passar-nos la mà per la cara ara que només se'ns va la cara, no? I intentar no moure'ns molt perquè no se'ns pegui. Bueno,
no tinc tècnics. Ni idea, jo, perdó.
No, tranqui, no ho deia per tu, ho deia perquè justament amb l'entrevista que els vam fer, l'última que vam fer als homes Llúdriga, nosaltres vam fer una reflexió perquè ells tenen com una música i una forma de fer que hem vist molt pautada. Per exemple, el que deies abans del YouTube, que et feia una mica ràbia això, els lives.
Mira,
i tot això.
Mira, passant aquí la meva família per darrere. Ja acabem, Maria, ja estem, eh? Queda... Va,
sí, ja han acabat amb això. No, només volia dir que ells tenen com una manera de gestionar les xarxes socials molt amigable, no? Aquesta de preocupar-se per tots els comentaris, ficar un m'agrada a tots els comentaris, i això nosaltres ho havíem viscut, per exemple, en moltes altres facetes, també en la seva música, com algo molt amable, no? I ens vens tu amb molta calla i amb tota aquesta... amb aquest ficant-te molt passional i tot això, que també és una altra forma que ens agrada molt i, clar, a mi m'he peta el cap, no? Perquè la reflexió que havíem fet l'altre dia és, bueno, haurem de ser una mica més suaus, intentar no dir paraulotes, no... i tal, i tu ens vens amb un altre tipus de normalitat, no? I això a mi m'ha agradat molt perquè d'alguna forma m'ajuda, no? Perquè el Joel potser sí que és una mica més pautat, però a mi me costa poc també, saps? Fotre un cop sobre la taula i aixecar una mica així, i llavors me dones la possibilitat de ser una mica més... menys normal.
Això sou els marxistes, home, que esteu sempre a la que saps.
Sí que és veritat que són bastant vehements i bastant insuportables. Amb això tens tota la raó, tota, eh? Però bueno, tio, jo què sé.
No.
Costa de domesticar, tio. La veritat és que... Bueno, això obriria molts altres temes, però no els obrirem. Estem a la fase de comiat, ja.
Sí, i a mi m'agradaria només fer-te una última pregunta, que potser és més en relació a el que nosaltres fem aquí a les mans de la massa, i és una mica de si tu creus que és útil aquest intent que nosaltres hem començat a fer, com de recuperar episodis del moviment obrer, intentar també tractar temes sobre materialisme, perquè, com deies tu, és una cosa que quasi ningú s'ha publicat i que quasi ningú pot ubicar certament i que nosaltres intentem pues,